COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts. Dilluns, començant setmana, 28 de gener del 2019, començant aquesta darrera setmana del mes de gener, amb un cap de setmana que jo crec que hem tingut de tot. Hem tingut boira, hem tingut fred, hem tingut vent, hem tingut sol, ha plogut. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Hores d'ara, amb fregant els 12 graus a la ciutat de Lleida. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent, que jo sé que més d'un ho espera això els dilluns. Amb el Joel Carnicer també parlarem dels bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i directes cap a les dues, obrint la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, Nacional 240, avui, parlant d'un informe que explica que, per exemple, a la Universitat de Tarragona doncs s'ha incrementat el tant per cent d'alumnes de primer any que deixa la carrera perquè no se'n pot sortir. Doncs en parlarem avui, des de la Universitat Rovira Virgili i també des de la Universitat de Lleida, des de la UDL, de si és un fenomen aïllat o no, o si s'ha detectat, què es fa des de la universitat perquè això no passi. I a dos quarts de dues posem ja tots els resultats esportius del cap de setmana sobre la taula a la nostra tertúlia de la radiografia amb el Xavi Pérez i amb l'Albert Escuer, i parlem doncs del futbol, del bàsquet, de l'hoquei i de tots els resultats i de tot el que envolta els principals equips lleidatans. Però a hores d'ara, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui toca parlar de neu i vent, sobretot al Pirineu, on continuarem amb precipitacions localment persistents, especialment a l'àrea de la Vall d'Aran, amb una cota de neu a tan sols 500-600 metres, tot i que pot arribar a pujar fins als 800. Gruixos de 20 centímetres altre cop al Pirineu a la Vall d'Aran en 24 hores, i a més en riscos per allaus, degut a aquest vent que bufa amb molta força, amb ràfegues de fins a 110 km per hora al Pirineu. També a la plana de Lleida arriba a vent d'uns 80 km per hora. A la resta del territori, però, trobem encara alguns intervals de núvols en punts de la meitat nord, amb precipitacions més ocasionals i un cel més clar a la resta. Les temperatures, a més, avui baixen al nord. Al sud no canvien molt. La màxima a Lleida arribarà a marcar 15 graus, a Balaguer 14, a Tàrrega 12 graus, a la Seu avui màximes de fins a 6 i a Diella de només 3 graus. Demà dimarts començarem el dia amb alguns intervals de núvols. A la tarda, però, s'anirà tapant més i esperem precipitacions altre cop al Pirineu, que més al tard podrien arribar a afectar la resta, però de manera molt més dispersa. La cota de neu la tindrem entorn a 800 metres, tot i que pujarà transitòriament fins a uns 1.000-1.200 durant les hores centrals del dia. A la tarda esperem altre cop nevades importants d'uns 10 centímetres més de gruix a la Vall d'Aran, 5 també al Pirineu, i les temperatures variaran poc. Això sí, alguna màxima podria quedar una mica més retallada. La mínima marcarà 5 graus a Lleida, 2 a Balaguer o a Tàrrega, 4 graus negatius a la Seu d'Urgell i també 3 sota 0 a Viella. I pel que fa al vent, cap a la zona de l'Ebre bufarà d'oest, nord-oest, vent doncs de mestral, també el Pirineu al matí, tramuntana, d'uns 80 km per hora al matí, també al vespre, en aquest sector al Pirineu, però la resta, vent de sud-oest, que bufarà molt més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Tot seguit parlem d'una obra faraònica que s'ha realitzat a la ciutat de Lleida amb infraestructures. Si parléssim de Barcelona i parlem d'obra faraònica, de seguida lligaríem caps i diríem: això és que han creuat dues avingudes, han fet doncs una que passi per sota de l'altra, subterrània, accessos laterals i tal. Però no, estem a Lleida, i quan parlem d'obra faraònica parlem del trasllat. Això sí, molt grans són, però de dos arbres.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans d'explicar-vos aquesta obra faraònica, parlem de... Extenem la informació meteorològica a la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara, tancat un tram del port de la Bonaigua i tallada la carretera entre Bagà i Coll de Pal per la neu. S'ha de circular amb cadenes en més d'una desena de vies i s'ha restringit el pas de vehicles pesants en alguns llocs. Aquest cap de setmana ha mort a l'hospital el ferit greu per una allau en una zona fora de pistes de Baqueira-Beret. Un helicòpter va traslladar Encara viu a l'Hospital de Vielha l'esquiador, on va morir unes hores més tard. I a Lleida això ha estat. Aquesta setmana passada, un jove de 26 anys de Torregrossa ha mort a l'Arnau de Vilanova per una meningitis fulminant. Salut ja ha pres mesures preventives entre els seus familiars i contactes per evitar brots. I l'Ajuntament de Lleida decideix municipalitzar la gestió dels radars i els semàfors amb càmera a partir del 19 de febrer, quan s'acaba la pròrroga de la concessió del servei a Cice Arnó, iniciada l'any 2014. Manté converses amb l'empresa per acordar les condicions del traspàs. I com dèiem, obra faraònica a Lleida. Re de un carrer que passa per sota de l'altre per mantenir la fluidesa. No. Aquí l'obra faraònica ha estat moure, això sí, són enormes, dos castanyers que ja havia a la rotonda de davant de l'estació de tren, que evidentment quedaven al mig de Príncep de Viana, direcció cap al pont de Príncep de Viana, que en el seu moment, quan es van fer les obres, és quan s'havia d'haver fet tota aquesta moguda, però no. Doncs ara sí. Ara sí, s'han mogut aquests dos arbres. Ahir va quedar tallat el pont de Príncep de Viana, direcció cap a l'interior de Lleida, cap a l'estació, per entendre'ns, perquè havia dos grues gegants ja movent aquests dos arbres. Veurem si realment no acaben morint, espero que no, eh? Però aquesta és l'obra faraònica que se suposa que s'està fent per deixar alineat ja d'una vegada el carrer Príncep de Viana. Quan tu baixaves i volies sortir cap a fora de la ciutat, havies de fer la volta a la rotonda davant de l'estació. Doncs ara se suposa que, com és habitual a d'altres punts de la geografia catalana o espanyola o europea, quan un carrer doncs s'acosta a una rotonda, o hi va directament a la rotonda o la passa pel costat. Aquí no. Aquí fèiem un carril sí i l'altre no. En fi, que sí, que l'obra faraònica està a punt d'acabar. I, de moment, els arbres ja s'han mogut. Ara, escolta, de veritat, que no pateixin cap mal els arbres, ni molt menys. Per cert, que el govern rebaixarà la velocitat de 100 km per hora a 90 a 266 punts de la xarxa viària catalana. La major part de les vies afectades són d'un carril per sentit de la circulació i un voral d'un metre i mig d'amplada. A Lleida seran la C13, C14, C14Z, C26, Nacional 2, C12 i LP3322, les que es veuran afectades i reduïda aquesta velocitat del 100 als 90 km per hora. D'aquí a pocs dies veureu, si transiteu per aquestes vies, com es canvien les plaques de la velocitat màxima. En plana política, els ciutadans triaran l'ordre de la llista del Comú a la paeria i familiars de les primeres víctimes identificades a la Guerra Civil enterren els seus parents al Soleràs. La consellera de Justícia, que ha estat aquest cap de setmana aquí, Esther Capella, ha assistit als funerals i ha dit que s'obren fosses per tancar dols. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs esperant que el dimecres jugui el Lleida llista amb hoquei, que ho farà l'11 de setembre, dimecres, dia 30, a les 9 del vespre, davant del Calafell. Hi ha hagut futbol i bàsquet aquest cap de setmana, amb resultats no massa positius, però vaja, que els dos entrenadors estan relativament contents. El Jorge Serna, entrenador del Força Lleida, diu que hem pogut competir durant tot el partit, tot i que al final s'ha imposat el Bilbao per 81 a 70, el Força Lleida. Per la seva part, el tècnic blau del Lleida Esportiu, Gerard Albadalejo, dona per bo l'empat i destaca el fet d'acabar el partit sense encaixar cap gol. El resultat final ha estat de Ebro 0, Lleida Esportiu 0, i el Lleida ha baixat fins a la quarta posició amb 38 punts, ja empatat amb el cinquè, que ja és el primer equip que està fora de la zona de play-off, també amb 38 punts. En parlarem a fons a partir de 2:15 a la radiografia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, com sempre, arriba Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ja sabeu que amb la Mari Carmen el que fem és memòria, tal dia com avui, de fa 25 anys. Per tant, tirem cap enrere, tornem... Si normalment ho simbolitzem el passar el temps, com treure... treure el paper d'un calendari, treure les planes de paper, doncs ara les tornem a posar, posem 25 anys, el 28 de gener però de l'any 1994.
Doncs parlem, era notícia, un gran director de cinema, Spielberg, que va aconseguir el Globus d'Or com a millor director i el guardó li van concedir per la seva pel·lícula La Lista de Schindler, la recordarà tothom.
Sí.
Tom Hanks va triomfar amb el seu personatge d'un abogat malalt de sida a la pel·lícula Filadèlfia. També.
Recordo la banda sonora, sobretot d'aquesta pel·lícula que la va
bonica.
Fer Bruce Springsteen.
És molt bonica, i la pel·lícula també. L'Oficina del Consumidor de l'Ajuntament de Lleida va atendre 604 reclamacions i 590 consultes. Els ciutadans de Lleida es queixaven majoritàriament sobre el lloguer de les vivendes. Per aquest concepte van rebre un total de 103 reclamacions. Seguit també per Telefònica, amb 36, Comunitat de Propietaris, 32, Companyies d'Assegurances, 30 queixes, Electrodomèstics, 27, i Tintoreries, 21, hasta Tintoreries.
Mira.
D'altra banda, recordarem que en aquells moments hi havia parades de venda al voltant del Mercat del Pla, no dintre, sinó al voltant, i la paeria es va plantejar eliminar-les, passant les de roba al mercadet de la Mariola i Pardinyes i les d'alimentació a l'interior del mercat del Pla, en el que ja hi havia també la casqueria, hi havia la peixateria, però llavors també hi van posar totes aquestes botiguetes que no eren de roba. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca va donar crèdits tous per poder reflotar Copirineu i volien assegurar la seva continuïtat amb ajudes de 500 milions de pessetes. Aquesta concessió era a part de l'aportació, 100 milions ja concedits. Agricultura exigia a l'empresa un pla de viabilitat. La cooperativa es podria convertir en una comercial de pinsos. I avui acabem parlant de la investigació dels secrets d'una dona de Vilanova de la Barca. La Guàrdia Civil no descartava que es pogués tractar d'un conflicte familiar. Feia una setmana que havia desaparegut quan va anar a Lleida per visitar a la seva mare i el seu marit va ser l'últim en parlar amb ella a última hora de la nit. Esperarem que en propers dies puguem esbrinar com va acabar aquest cas d'aquest segreste, d'aquesta senyora segrestada.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Un, dos, tres, catorce.
I ara sí que li posem somriures a les cares de la gent, com sempre ho farem amb l'espai d'algú ha fet, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Mira,
toma ja!
Fins i tot el telèfon ha fet un estrany i tot, de so.
Segur que hi ha finestres que han vibrat, també. Les de casa estaven vibrant, també.
Escolta, que comencem la darrera setmana del mes de gener, per tant, sí. Aprofito per dir-te bon any, eh? Bon any.
Ah, bon any, bon any, bon any, Ricard, és veritat. Per cert, recorda que el 14, no sé si ens cau en programa o no,
el 14
farà 6 anys que estem fent aquest programa.
Ah, el 14 de febrer, és veritat,
sí.
Dijous cau.
Sant Calentín. Sí, vale. Bueno, haurem de fer un... No sé si és millor fer un revival...
Quants anys, dius?
6.
6 anys? O sigui, saps la de tonteries que hauràs dit amb 6 anys?
Eh? Bueno, és recíproc, també, no?
Vull dir, no, per això... No. Anava a dir em, però he dit as.
Sí, però de gent, a més, de tanta gent anònima que ha sortit.
Sí, sí,
aquí.
No, a veure, de tonteries, dic que hauràs dit d'altra gent, eh?
No,
que tu diguis tonteries.
No, i també, eh?
Bueno, algun acudit una mica dolent, també.
Sí, però ja
és
història. Haurem de fer un llibre,
ara la gent fa llibres.
Ah, és veritat.
Sí, quan compleixes X anys fas llibres. I dius,
sí. Bueno, jo ara vull tirar un llibre de relats, aprofito aquí la publicitat.
Ah, sí?
Sí, ja quan el tregui, pues, ja us ho faré saber.
Bueno, va.
I poquineu una mica.
Bueno, escolta, hauríem de començar, després de 6 anys, a afinar una mica aquest espai. Te'n recordes l'Eugenio com començava sempre?
Bueno.
Saps qui és l'Eugenio?
Clar, però... Vale.
El saben aquell que diu. Doncs tu has de buscar una manera de...
Bon dia, Ricard, no?
Sí, senyor, aquesta tens tota la raó. Ja està.
Que veus com les coses ja les tenim ben fetes?
Sí, anem afinant. Acabar sempre amb l'acudit dolent i tot això, molt bé.
Clar, ja tenim tot... Mira, això surt així. Quan dues persones tenen art, doncs ja és això.
Molt bé. Escolta, has reclutat molts xinos de notícies o no?
No, tinc unes quantes...
Però mira que és gran, Xina, que no dona notícies o què?
Bueno, però n'he portat alguna d'Aràbia Saudí, que també...
Ah, també.
Aquestes coses, que, bueno, que si vols...
A veure, va, comença, sí.
Bueno, el titular és Aràbia Saudí importa los Sanfermines.
Importa,
¿vale? O sigui, es resulta que Aràbia Saudí s'ha donat compte que vol fer els Sanfermines, que té ganes de fer els Sanfermines, i llavors ja comença amb el... Ja comença i diu, vamos a celebrar una competición de corrida de toros, pero todavía no hemos determinado el lugar. Ha informado el presidente de la Autoridad Saudí del Entretenimiento.
Bueno.
Sí, es un título que no cabe de casa gaire tampoco, porque autoridad al entretenimiento...
Sí, bueno.
No cabe, ¿no? El presidente de la Autoridad Saudí de Entretenimiento.
El regidor de festejos, fiestas,
sí,
y festejos.
Sí, pero suene muy dictatorial, pues sí, ¿no? Digo, abro cometes, hemos traído ya los toros y hemos traído a especialistas españoles, ha señalado. Y las autoridades aún no han determinado las fechas ni la ciudad.
Bueno.
Pues, llavors, pues, bueno, la...
Especialistas españoles.
Es que, a ver, ¿qué será especialistas españoles?
O sigui, tú aquí currante másters de cosas, pues especialista,
sí.
¿En qué? ¿En qué?
En correr delante del toro. Sí. Pero claro, llavors después siempre fiques una... Siempre tienes algún título ahí que quedi de mudar y fiques runner, bull runner.
Així també és veritat. Qué bé, qué bo.
Clar, llavors la cosa és...
No, jo soy bullrunner. Clar.
Jo és que soy bullrunner. I llavors diu, ah, bueno, vale, pues llavors, clar.
És que abans anàvem a córrer al riu, a Lleida.
Clar.
Què feia? Bueno, vaig a córrer
i
tal. Ara soc runner.
Jo vaig començar a córrer. Quan vaig començar a córrer, es deia encara footing.
Això és veritat. Vaig a fer footing o jogging.
Sí. Jo vaig començar amb el footing.
Clar.
Després el jogging ja me'l vaig saltar una mica.
I ara, ara ets un
runner.
Ara soc runner. Sí. O sigui, acabes fent el mateix, suant igual i traient el fetge per la boca quan portes ja uns quants minuts, però vas canviant de noms.
Sí, exacte. Footing, jogging, runner... Després algun dia serà cyberrunning o alguna cosa així.
Bueno, tu tranquil, que les maquinàries de màrqueting segueixen endavant.
No, hombre, claro.
Què més?
Venga, què més tenim? Un año en la cárcel,
un año de cárcel,
a un presentador egipcio por entrevistar a un homosexual.
Ah, caray, un año de preso.
Sí, o sigui, després de... Mira,
I si, però ho sabia o no ho sabia? Perquè, clar, si a sobre no ho sabia...
Clar, aquí, o sigui, aquí està la cosa que a mi m'agrada molt, no? Perquè tu i jo a vegades ens queixem i dius, hòstia, que desgraciats, que tal... Però pensa que hi ha gent molt més desgraciada.
Sí, sí.
Quan el punt de... Jo crec que això ja és el... Estàs al top 10 de desgraciats quan et foten a la presó per fer la teva feina.
Home, clar, però és que, a més, i si no ho va dir abans?
O sigui, clar, no sé
l'on ho té, però després se va descobrir que ho era, a la presó igualment.
Clar, llavors resulta que diu, el presentador Mohamed Al-Ghaiti, que també, del nom també és bastant Ghaiti, però el que passa és que El que passa és G-H-A-I-T-Y, Gaiti.
Bueno, el nom és bastant comú, Mohamed.
Sí, sí, però Mohamed Al-Gaiti ha sido acusado de, obro cometes, desprecio a la religión, libertinaje y propagar la homosexualidad.
Home,
tanco cometes.
Desprecio a la religión y libertinaje per fer una entrevista.
Sí, perquè llavors ells han donat a entendre que si entrevisten amb un homosexual, la gent que el pugui veure pot arribar a convertir-se en homosexual.
Sí, claro, con que l'he vist ja està. I si,
clar.
I si ve... Bueno, vale, bé.
Bueno,
hi ha llocs del planeta que estan molt malament, eh? O sigui, ens queixem aquí i aquí, jo crec que aquí sempre he cregut que al final estem avorrits i per això hem de discutir per qualsevol absurditat.
Sí, no, clar.
És o no és?
Jo m'he donat compte que no podem estar tranquils.
O sigui, tu fixa't, si tinguéssim,
no
tinguéssim problemes de veritat, doncs, bueno, pues estaríem preocupats dels problemes de veritat. Però clar, com que no en tenim, perquè dels de veritat no en tenim, afortunadament,
sí,
doncs que si els llaços, que si el color verd groc, que si la independència, que si ara ens roben, que si
no,
ara amunt, que si ara avall,
i tonteries d'aquestes, no? Clar, no, però la cosa és tant que jo estic molt a favor de que tothom s'expressi, perquè si una persona s'expressa pel tema dels llaços, se l'ha d'escoltar també, de dir, bueno, a veure,
menys llaços, menys històries i més a treballar.
Home, Ricard, no, això tampoc.
T'ha agradat aquesta frase ara, eh?
No,
aquesta frase
tampoc
és del règim, eh?
Sí, una, perquè és una mica de...
Vinga, a treballar.
Sí, venga.
Per això te l'he dit en castellà i tot, eh?
Sí, sí, clar, però que... Clar,
a veure, que la, que si ens està escoltant algú, que sàpiga que estem en un programa d'humor.
Sí,
mira, te'n diré un altre. Fa 4 dies van estar a punt d'enviar a judici el Dani Mateo, humorista.
Ah, sí, per
vale?
mocar-se.
Bueno, pues, si ens posem en aquest plan, tampoc no anirem gaire lluny, eh? És a dir, l'humor és humor, ho sento. Al final,
clar,
és que... vaja, no, que el volien acusar d'apologia de no sé què, eh?
Clar,
o sigui,
clar, és surrealista.
No sé.
Bueno, va, en fi, continuo amb la notícia aquesta perquè és interessant. Ara començaràs a entendre el perquè el que m'ha après, ¿vale?
Ah, vale. Que no havíem acabat?
Clar, no, clar, ara venen les millors coses.
Venga.
En agosto del 2018, un joven que no fue identificado acudió al programa Al-Gaiti para relatar su vida como trabajador sexual y su relación con un hombre de un país del Golfo. Home, el Golfo era un rat, això és veritat.
Bueno, sí.
Diu, i llavors, clar, el presentador li diu, has entrado al mundo de la prostitución como un hombre, que no sé com deu ser, se suposa que has patarrat i fumant ducados, i tocant-se el paquet...
Sobretot ducados.
Sí, sí, exacte. ¿Fuiste deseado? ¿O cuál era tu precio? Fueron algunas de las preguntas del animador al invitado con el fin de exponer su vida en el país árabe.
¿Cuál era tu precio? Li ha preguntat.
Això
és com preguntar l'edat a una persona. Això no es pregunta en una entrevista.
¿Cuánto cobras? Llavors diu que el tal Al-Gaiti empezó a mencionar las ganancias económicas de las prácticas de la homosexualidad que obtuvo el homosexual. Por lo que el presentador hizo, según el letrado, obro cometes, un llamamiento para propagar el libertinaje. Clar. Clar, home, si el tio s'ha embutxat, que...
O clar, si guanyava bastanta... molt més que ell, potser va fer números i va dir, hombre, a ver, no?
Pues a lo mejor me salen los números.
Claro.
Pues a lo mejor en lugar de cabras me sale mejor bailar con hombres. Total, que bueno, que això va ser...
Corre, a judici. Però al principi de la notícia has dit, ¿le puede caer un año o le ha caído un año?
No, un año de cárcel, o sigui, ja
està. O sigui, que
está.
Sí, que està condemnat.
Un any por entrevistar a un homosexual.
Bueno.
¿Cuánto cobras?
¿Cuánto cobras? No? Bueno, aquesta pregunta la trobo de mal gust, eh? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto cobras?
Sí,
no, exacte. Són preguntes que no es fan. No es fan.
És una mica de dir, bueno, ¿qué n'has de fotre? Bueno, escolta que aquesta notícia també està molt bé.
Vinga, va.
I és que diu que Carmena cenava con Errejón cuando se le cayó una bandeja de empanadillas y se rompió el tobillo. O sigui, a mi el que m'agrada, ja és el que et dic, anem a desgranar la notícia.
Eren dures, eh?
Sí, clar. El tema està quan l'ABC decideix publicar una notícia així.
Però, vale? Però saps per què ho ha publicat, no, això?
Per què?
Perquè justament en aquell sopar va ser quan van acordar anar junts a les properes eleccions i que Rejón deixés a Podemos. Que també
sí, però el fet... Vale, la notícia important
però la notícia és la safata de les empanadilles.
Clar, però el fet de que se rompió el tobillo con una bandeja de empanadillas, i a mi això ni me va ni me ve.
Claro.
O sigui, bueno, sí que ens va per l'espai, perquè sí, és interessant.
No? Hem d'omplir.
Però bueno, el cas és que és una, ni més ni menys que una fulla sencera de diari.
Déu-n'hi-do.
O sigui, que et diu que el... O sigui, després ja divaguen, no? Perquè...
Diu, bueno, oh, clar, és que no dona permès, això, eh?
Clar, o sigui, el tema és, el titular és aquest, per a que apretis, és el típic del clickbait, aquest, i llavors després ja et comença dient que fue en esa cena en casa de la regidora en la que surgieron las conversaciones para que Rejón ingresase, tal, tal, y después también hablaron del tema de los taxis, las VTC, ¿sabes? Es a dir, que ya... Sí, sí. Te siguen el clickbait per a que apretis i després
sí.
L'altra bueno. Notícia, no?
Escolta, que et queden 40 segons.
Hola!
Ha passat volant,
eh? Uah! Bueno, pues me guardo altres notícies.
Sí,
no?
Sí, guarda tres. Tens un acudit mitjà?
Sí, sí.
Vinga, va.
Tinc un acudit bo avui. Va. Diu que este és un matrimonio que estan hablando i el hombre li dice a la mujer, diu, mira, tu ja estàs teniendo haciendo tonterías. Diu, hombre, diu, Juan... Diu que és epilèptico. Diu eso. I encima no sabe distinguir los colores.
Repeteixo que això és un programa d'humor, eh? Que aviam, que ens en riem de tot, però hi ha gent que a vegades no passa bé, però és un programa d'humor. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja està aquí amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia. Doncs
pues bé, aquí ja amb el fred. La setmana dels barbuts ha vingut una mica retardada.
Sí, bueno.
El programa parlàvem de Sant Antoni i dels barbuts.
També va fer fresca, eh?
Sí, però no tant com... Bueno, tampoc no és que faci tant, perquè ha nevat al Pirineu...
Bueno, fa el que ha de fer, eh? Però fa el que ha de fer, però jo és veritat el que dius, tampoc recordo ara que hagi glaçat tants dies ni a tan baixa temperatura com aquells anys que recorda que es feien malbé doncs, les tuberies i aquestes històries.
La setmana passada sí que alguns dies s'ha d'agafar el cotxe al dematí i trobes glaçat, i ara fa dos dies aquests que fa tan fred que no.
Si trobes el vidre glaçat del vehicle, observa cap a on no es glaça. És a dir, si la part és d'una manera o d'una altra, veuràs que no es glaça el vidre.
Ah, sí? Sí, sí.
Si la lluneta del davant queda... depèn del carrer, això, eh? M'ho van explicar clar, un dia. Clar. Depèn de les corrents d'aire, de les humitats del carrer, veuràs que els que estan aparcats en un costat tenen glaçat el de darrere i els de l'altre costat el de davant, per exemple. Com alguns carrers és els d'un costat i els de l'altre no.
Vale. Ostres, pues
és curiós, això, però vaja. Sí, si se t'ha de glaçar el vidre, potser millor hi posar un cartró o qualsevol cosa.
No, és el que faig, perquè normalment el problema lo tens que a part que són pots.
A part que són pots, però sempre en un carrer. I ja sabeu que aquests carrers porten noms.
Exacte.
Veus que bé que m'ho he fet
bé? Molt bé, molt bé. Se nota que ets un professional de la comunicació. Sí,
el Joan Ramon González, ja sabeu que parlem de bocins d'història i que estem repassant aquests... Bueno, aquests noms nous de carrers que ens hi hem d'acostumar. Anava a dir que han vingut per quedar-se, però clar, avui en dia jo això ja ho veig tot molt provisional. Però bueno, anem a suposar que no hi haurà més canvis. Ja vam parlar dels
altres tres. Dels quatre nous carrers vam parlar del...
Són quatre dones, una és de Lleida.
Correcte. L'Olin Sabater, la Dolors, L'Olin Sabater, que és la que substitueix al carrer aquest que hi havia...
El Calderany?
No, el Calderany no. És la Joana Raspall.
Joana Raspall,
aquí va haver la equivocació de...
Avinguda i carrer.
L'han ficat la placa de carrer.
Que sí, però han dit que ho tornaran a canviar.
Sí,
això,
sí, no, perquè va ser un error d'aquestos, diríem, quasi bé...
És tremendo, Joan Ramon. Al Google Maps sortia Avinguda ja.
Ja, clar que és el correcte, no? Si a més era vinguda
anteriorment... Però tu imagina't, l'Ajuntament s'ha equivocat i un organisme de Califòrnia...
Sí, no s'equivoca.
Aquells, en canvi, tot no, vale, canviem, però ja sabem que si era vinguda, segueixen a vinguda.
Sí, l'Ajuntament
sí. De veritat,
no, són coses que no se poden entendre. Són errors de bulto, que dius, bueno, però algun moment algú hauria tingut de vetjar...
A veure, que no s'acaba el món? Correcte, també.
És clar.
Perquè hi ha gent que diu, home, bueno, ja ho sé, però home, si era vinguda, és a vinguda, ja està.
Sí, no, és que... Exacte, és el que hauríem de pensar, no? L'altre carrer és el de les germanes Mirabal, aquelles resistents de la República Dominicana, que estava substituint el carrer dels germans Recasens.
I ens faltava el quart.
Ens faltava el quart, que és el de l'alcalde Recasens. L'alcalde Recasens, recorden els oients, que és la sortida cap a la zona entre Balàfia i Pardinyes, a la rotonda aquella del rellotge de sol, i que te vas pues, cap a Corbins o cap a Torre-serona, per entendre'ns i situar-nos. Al darrere diríem del que és la zona del CAP de Pardinyes i de Barris Nord, en tota la zona que de Barris Nord, i que recordava l'alcalde que va ser Fimer, perquè va ser alcalde del tot, no s'està molt clar si va ser alcalde o no va ser alcalde, perquè
Bueno, diuen que va ser nomenat però no inscrit.
Per això mateix, perquè va ser l'alcalde del cop d'estat, literalment. És a dir, quan el 19 de juliol el cop d'estat s'ha consumat i aquí a Lleida durant 24 hores els militars prenen la plaça i fan el decret de, bueno, de que s'implanta un nou règim. Després, quan fracassa el cop d'estat a Catalunya, degut a que hi ha el moviment de cara a tot el que van fer doncs les forces bàsicament sindicalistes i anarquistes i demés, que són les que van substituir a l'exèrcit i van ocupar els carrers, al fracassar el cop d'estat, l'alcalde Recasens doncs va deixar de ser-ho. A conseqüència d'això, va ser un dels primers afusellats durant la repressió que es va produir a l'agost de l'any 1936, i per tant té aquesta singularitat de ser l'alcalde potser més curt que ha hagut a la història de Lleida, i a més un alcalde que formalment fins i tot no va tenir temps de materialitzar-se. Per tant, que tingués una vinguda, en aquest cas també seria la de l'alcalde Recasens, doncs, bueno, era dintre del que són els esquemes del franquisme, que s'ha d'haver d'entendre, perquè aquest sí que correspon a denominació de carrer, que és el criteri que ha seguit l'actual alcalde de treure els quatre carrers que es van nomenar abans de la democràcia. Els altres, tot i que poden correspondre a personatges que també tenen vinculació amb el franquisme, però que ja, com han viscut en moments posteriors i que ja són carrers que es van nomenar dintre de la democràcia, doncs s'han mantingut els altres cinc, tot i que encara continua havent una demanda de que també s'haurien de treure.
Dins de la democràcia i que, si no tinc mal entès, quan es van votar va ser per unanimitat.
Correcte, correcte.
Que si hagués hagut discrepàncies, doncs et podries agafar aquí, però tots els partits que hi ha ara hi eren i tots van ser per unanimitat.
Sí,
per
sí,
tant.
Sí, sí. No, a més, de fet, pues, amb tot el carinyo, pues, clar, són gent que sí que van viure en el franquisme, clar, treballar, bueno, de modista, i es va casar amb Raymond Pax, una persona que ja des del principi era de les que reivindicaven el tema dels drets civils i que s'havien d'igualar. La Rosa Parks de tenir en compte doncs, que al casar-se amb aquest personatge, el Raymond Parks, doncs es va començar a sensibilitzar-se encara més en aquesta lluita pels temes aquests d'igualtat, en tot el que implicava en tots els sentits. Aquest casament que va fer amb ella li va provocar pues, que tingués aquesta sensibilització, i l'any 1943 doncs, ja va formar part del moviment afroamericà pels drets civils, el que és, i va arribar a ser secretària, que en aquells moments, tot i que estava dintre d'un moviment reivindicatiu, que una dona arribés a ser secretària d'aquell moviment de l'Associació Nacional pels Progrés de la Gent de Color, va ser també un petit revulsiu, perquè tot i dintre del moment reivindicatiu, les dones també sempre tenien un paper secundari. Sí, sí. Llavors, ja va quedar una mica com una persona destacada, la Rosa Parks, que arribés a tenir aquest paper a l'any 43. De totes maneres, va passar a la història perquè l'1 de desembre de l'any 1955 es va produir un fet d'aquestos casuals, podien ser anecdòtics, però que va ser transcendental pel moviment de la reivindicació dels drets civils i perquè fora coneguda la Rosa Parks. En aquells moments, en aquest apartheid que hi havia, i que a vegades l'hem vist més recentment encara, a Sud-àfrica, als estats del sud, havia molts estats del sud que tenien zones que solament eren pels negres i zones que eren pels blancs. I els propis autobusos, aquests com el que tenim aquí a Lleida, pues tenia la zona del darrere de l'autobús que era reservada pels negres i de la meitat de l'autobús cap endavant era reservada pels blancs. La Rosa Parks va pujar a l'autobús per fer el seu trajecte, i es va trobar que a la zona del darrere tots els seients estaven ocupats, mentre que la zona dels blancs estava mig plena, havia seients lliures. Què va fer? Pues, potser molt conscient o no tan inconscient, va dir, pues jo agafo i me sec a l'últim banc de la zona dels blancs, però seria ja el que estava dintre de la zona blanca. Bé, es veu que el xofer de l'autobús, James Blake, el conductor, va parar, se va enfadar i va dir que no podia ser, la va denunciar, va vindre la policia, li van fer una multa de $14.
Imagina't.
I a partir d'aquells moments es va fer famosa perquè havia fet aquest acte de lluita perquè ella no es va voler marxar del seient. Va dir que tenia dret com a persona a estar a seure en un autobús públic. I encara que hi hagués aquesta limitació de blancs i negres, ella havia seients blancs lliures i es va voler seure allí. Per tant, en aquest cas, va ser l'inici d'aquestes reivindicacions i Luther Mater... Martin Luther King. La va agafar com un model en la seva lluita i en aquells moments van treballar conjuntament i a partir d'aquells moments pues, tot el moviment que es va fer de reivindicació va originar una boicot de tots els negres als autobusos que va durar 382 dies, és a dir, que han tingut aquests problemes a la Barcelona dels taxis.
Any i escaig,
però clar, la raça negra era un col·lectiu important, amb la qual això va originar que veritablement al final se tinguessin de baixar aquestes remodelacions legals i es va acceptar que al final els autobusos foren lliures totalment, és a dir que...
Ull, sembla que parlem d'una pel·lícula, parlem d'una realitat de fa 60-70 anys.
Correcte.
60-70 anys, ja no fa ni un segle d'això.
No, per descomptat.
Perquè, a més, la Rosa Parks va morir l'any 2005 amb 92 anys.
Correcte.
Bueno, ara entendria 100 i escaig.
Sí, és a dir, ha estat aquí mateix. I després ella va estar involucrada en un institut que és el pel desenvolupament i després va crear uns autobusos que seien Camí de la Llibertat que anaven per tot el país, Estats Units, proclamant aquestes defenses dels drets humans. I a l'any 1999 va ser reconeguda com a la medalla del Congrés, que és la millor reconeixença que se li pot fer, i Bill Clinton és el que li va donar aquesta reconeixença pública. Seria una mica com les cases de Sant Jordi nostres.
Sí, sí, és bo perquè es van esperar que fes 86 anys per reconèixer-li això. És que de vegades jo no sé.
Sí, sí, però bueno, encara s'ho van fer en vida, encara s'ho van fer que estava actiu, que a vegades són aquestes coses que són pòstumes. Per tant, el nom que tindrem ara a Lleida és reconèixer aquesta dona, la Rosa Parks.
Que és avinguda, és avinguda.
Sí, sí, és l'avinguda de Rosa Parks, que és l'avinguda de l'alcalde Recasens, que la substituirà per aquesta donassa que va fer aquest moviment que d'alguna manera ha fet que hagi millorat molt les condicions, evidentment, dels negres als Estats Units i lluitar per els drets humans i les llibertats civils i, a més, per lo que implica la part femenina, que també sempre és important no oblidar-la.
Molt bé, doncs, ara que ja sabem d'on venen els noms, de les maneres, escolteu, a qui sigui inquiet, ja sap, avui en dia hi ha facilitats, vull dir, tenim internet per buscar, però jo crec que és bo saber els noms dels carrers d'on venen, i per això nosaltres ja fa temps també vam estar parlant de carrers i de les històries que hi havia darrere dels noms.
Potser val la pena dir que aquest carrer va estar demanat per l'associació Dona Balàfia, que és de les més actives, i la Jos Ferreny, que és la presidenta, que precisament aquest divendres fa aquests premis per l'esport, i una taula rodona i premis a l'esport femení.
Correcte.
En aquesta reivindicació que fem sempre sobre el paper de la dona i sobretot en l'esport, i el divendres a la llotja, em sembla que és a les 7 de la tarda, si no recordo malament, la gent pot anar perfectament també a veure aquest acte que d'alguna manera també reivindica el paper de la dona en l'esport, que a vegades també queda sempre en plan secundat.
Sí. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana.
El mateix a tots i totes.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Ja sabeu com el Joan Bellmunt caminem cap a la una, obrint la finestra dels records que ens porten cap a llocs i cap a èpoques diferents cada dia. Cap on anem avui?
Pues mira, avui anirem a parlar d'una meravella, una meravella del romànic, que no està a dalt de tot del Pirineu, sinó que està al prepirineu.
Ah.
I anem a Covet. Realment, no sé si ho coneixes, si no ho coneixes.
Mira, no ho conec, però ho tinc a la llista pendent perquè me n'has parlat més d'una vegada. Doncs
pues mira, l'arribada a Covet, al Pallars Jussà, i la contemplació de la façana de l'església de Santa Maria, he de dir que trasbalsa tots els meus esquemes i emocions. No en debades, estic segur que sóc davant d'una de les obres més meravelloses del romànic de la nostra terra. De cop, em ve el pensament el fet de que fa uns anys algú va suggerir, i això és real, Ricard, la possibilitat de canviar aquest temple, aquesta església, cosa que pretenien fer, numerant les pedres una per una, desmuntant-les i tornant-les a posar ordenadament fins a tenir el nou temple bastit en un lloc diferent.
Ah.
Alguns ubicaven al costat d'una autopista, imagina't, com a element decoratiu, mentre que altres li feien un destí més llunyà, recordant el claustre de Cuixà a Manhattan o les pintures de Moore, lloc proper a Covet i que es troben al Museu de Boston. La veritat és que un calfred em va recórrer l'espinada només de pensar que algú, qui sigui, i això és real, pogués pensar portar a cap una barrabassada semblant. Sort que ara han canviat els temps i la Generalitat això ja no ho permetria i les normatives tampoc, no? He de dir que en contemplar l'església i passejar per les cases del lloc no m'estranya aquella frase que diu que Covet és la seva església, ja que és aquest temple el que dona personalitat i anomenada al lloc, a la població. Sembla que es té menció de Covet des de l'any 1033, encara que sigui com a límit del castell de Llordà. En canvi, l'església s'esmenta el 1107, ja que el senyor de Caboet llegà aquell any un mas de la vall de Cabó a l'església de Santa Maria de Covet. Cal dir que l'any 1921 l'església va ser declarada monument nacional. Per tant, en aquesta finestra dels records, recordem Covet, la seva església, i us convidem a anar-hi. I ara que estem a les acaballes del gener, la dita d'avui, què ens diu? Diu, si el gener no naixia, l'any no s'acabaria.
Clar que no. Gràcies, Joan.
Adéu.
20 segons, arribem a la una, senyals horàries, ens informem i després tornem perquè ens falta la Nacional 240, avui parlem d'universitats. I a dos quarts de dues, la radiografia, on posem els resultats del cap de setmana sobre la taula.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los taxistas madrileños continúan con el pulso a esta hora y tras haber sido desalojados del Paseo de la Castellana, siguen en la calle Génova, donde está la sede del Partido Popular, y ahí están tirando huevos. El objetivo es bloquear Madrid. ¿Qué pasos van a seguir? Ana Palacios está en la zona.
Pues hasta ahora a la una deberían desalojar esta zona, tenían permiso hasta esa hora, hasta la una. De momento no sabemos qué es lo que van a hacer, aunque vemos que la gente empieza a moverse, pero bueno, bastante complicado con la cantidad de gente que hay ahora mismo aquí en la calle Génova, que puedan irse. ¿Qué pasos van a dar? Bueno, pues seguramente lo que harán será unirse al resto de taxistas, que están haciendo una marcha lenta por todo Madrid, por toda Castellana, y se unirán hasta las 5 de la tarde, que en ese momento tiran todos a la Puerta del Sol, donde tienen una nueva concentración pedida en delegación de gobierno, y ahí pues otra vez se volverán a concentrar en la Puerta del Sol.
Bueno, te hablamos ahora de la gran epidemia del siglo XXI, la obesidad, en la que nuestro país está ya a la cabeza europea tras el Reino Unido. Los expertos advierten que quita entre 15 y 20 años de vida. Carmen Lavallén.
Pesar 45 kilos por encima de tu peso idóneo incrementa los riesgos de sufrir hasta un centenar de enfermedades. Resta esperanza de vida entre 15 y 20 años, según señalan los expertos, debido tanto a aspectos psicológicos ligados a la obesidad como a los físicos por la mayor propensión a sufrir cáncer, diabetes, hipertensión, artritis y cardiopatías. Jesús Díaz está al frente de la Asociación Nacional de Personas Obesas.
Yo siempre soy a dieta y cualquier persona con obesidad siempre está a dieta. Yo he llegado a tener obesidad tipo 3, casi de mórbida. Ahora estoy en 91 kilos. Entonces, claro, quiero bajar, por lo menos quedarme en 80.
Pide una especialidad médica para combatir la obesidad con un abordaje integral para poner fin a un problema que va más y que afecta a una de cada 5 personas en España y considera de poca ayuda los futuros nuevos etiquetados por colores.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Tenemos una última hora que nos llega del Supremo a las puertas del juicio contra la cúpula del golpe separatista de Cataluña. El alto tribunal vuelve a denegar la libertad de los 9 presos del procés. En esta ocasión, los separatistas se agarraban al caso de un opositor turco. Se llama Selahattin Demirtas y Estrasburgo exigió a Turquía que pusiera fin a su prisión provisional. Hoy el Supremo ha contestado a los líderes independentistas catalanes que este caso no tiene nada que ver con el suyo. Ni se persigue ideas, ni se criminaliza una ideología. Un día después del adiós del pequeño Julen, también en Málaga, la Guardia Civil ha rescatado el cadáver de un hombre de 45 años de otro pozo. Había salido a pasear en Villanueva del Trabuco y se le perdió la pista. Su familia dio la voz de alarma y el dispositivo lo ha localizado en el interior de un pozo de unos 3 metros que sí tenía agua. Cuando lo han encontrado, ya estaba muerto. Y la Sociedad Española de Oncología ha publicado hoy datos de la incidencia del cáncer en España. En los últimos 4 años, los casos de cáncer han aumentado un 12%. Este incremento es el doble en mujeres que en hombres. Hay un aspecto positivo de este informe. La buena noticia es que aumenta la supervivencia. El diagnóstico de cáncer ya no es igual a muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, que ya tenemos sede para la final de la Copa del Rey de fútbol.
Es una noticia que les viene contando desde ayer la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, y que ha quedado confirmada hace tan solo unos minutos, sede de la Federación Española de Fútbol, donde se va a jugar la final el 25 de mayo, Juan Antonio Alcalá.
¿Qué tal? Es oficial, la final de la Copa del Rey de este año 2019 será el sábado 25 de mayo, como contamos anoche en tiempo de juego, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Esto se acaba de votar hace escasamente 5 o 6 minutos en la junta directiva en marcha todavía de la Federación Española de Fútbol, y ha salido de ella un portavoz para hacer este anuncio oficial. Estas son las sedes de todas las finales que organiza la Federación Española. Final de la Copa de la Reina de fútbol femenino será en Granada. Final de la Copa del Rey de fútbol sala se prorroga unos días más de plazo, no se decidirá hasta el día 30 de enero, y como digo, final de la Copa del Rey de fútbol en el Benito Villamarín de Sevilla. No han estado en esta reunión de la junta directiva, reunión que todavía continúa aquí en Las Rozas, ni el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ni el presidente del Fútbol Club Barcelona, José María Bartomeu.
Y hoy se completa la jornada de liga con el Deportivo Alavés Rayo Vallecano, que se juega a las 9 de la noche.
Gracias, Corro. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
Bueno, en el espejo de este lunes vais a contar que la ciudad iraquí de Mosul, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, tiene por fin un nuevo arzobispo tras años de desolación.
Pues sí, porque vamos a recordar que el último que tuvo fue Paulos Faraj y fue asesinado en 2008. Después vendría el periodo terrible de la invasión del Daesh. El nuevo arzobispo se llama Najib Mikhail Musa y nació precisamente en Mosul en 1955. Durante los años de ocupación del Daesh ha trabajado intensamente en la ayuda a los cristianos desplazados de la llanura de Nínive. Gracias a su formación como archivero, ha logrado además salvar una parte importante del patrimonio cultural de Mosul que los fundamentalistas querían destruir. El nuevo arzobispo insistirá en la reconciliación y en recuperar la confianza entre la gente de la ciudad, perdida a causa de la violencia de los fundamentalistas. Además, tendrá que ayudar a hacer renacer las iglesias y lugares de culto, que son parte de la vida y de la historia de esta ciudad iraquí. Lo contamos todo en el espejo, en un ratito.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sí, ja per sobre de la una, el que fem és obrir la Nacional 240, com tots els dilluns, aquest espai radiofònic que uneix tota la província de Tarragona amb tota la província de Lleida, i saludem a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Estàs?
Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard Álvarez.
Ara sí.
Ara sí. Ara què sí. Tal? Com estàs?
Saps què ha passat?
El botó. Sempre
no,
és el botó.
No t'havia apretat el botó.
Clar, i tu deies, no hi és, ha marxat, ha entrat el pànic. No,
ei,
no.
Que m'ha agafat, una calor, d'aquelles de...
No ens ha passat cap dia, però no, també no, avisem no. A l'audiència que això pot passar,
pot
que no
passar.
És infal·lible, la tecnologia.
No, aquí
però de vegades s'escapa al nostre poder, eh?
Massa botons tenim aquí per tocar.
El dia que l'ordinador diu que no, ja podem voler el Ricard i jo, però no.
En fi, escolta, comencem la darrera setmana del mes de gener.
Sí.
Escolta, que fa vent?
Fa molt vent, eh? De fet, estem en alerta a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, sobretot si a la carretera, compte, motos sí. I als balcons, retirem coses que puguin sortir volant. A les comarques de Tarragona s'han registrat ratxes de més de 110 km per hora, al Perelló, per exemple, avui, per tant, compte.
Déu-n'hi-do. Molt bé, Mònica, doncs comencem setmana. Estem a dilluns.
Sí.
I de què parlarem avui?
Doncs mira, avui anirem a la universitat, o millor dit, la universitat vindrà...
Tornarem.
Les universitats vindran... Tornarem, sí, vindran... Sí. Mira que jo tinc ganes de tornar-hi... Bé, això ja en parlarem un altre dia. Però,
però escolta, però amb sí. La mateixa edat, eh?
No, amb la d'ara. Bueno, això és un altre debat, vale. Ricard, és igual, això és l'altre dia. Avui les universitats de Tarragona i de Lleida seran aquí a l'estudi perquè parlarem, bé, fa uns dies sabíem que a la URB, a la Universitat Rovira i Virgili, volen començar un pla per mirar de reduir la taxa d'abandonament d'estudiants de primer curs. Val? Evidentment hi ha molts motius, i avui, més que en la xifra d'estudiants que doncs, ho deixen, volem saber el per què i què es fa per evitar-ho, volem saber també quina és la situació a Lleida. Jo crec que és un tema interessant, perquè triar estudis no és fàcil.
Gens.
No és fàcil.
Gens.
I escolta, de vegades pot ser una cosa que pensaves que sí i després no, no passa res, no? Però bé, parlarem d'això i de moltes coses, però crec que abans hem de fer una petita parada,
sí.
Que minut i mig?
Hem de fer la parada habitual, minut i mig, i agafem aire i després tornem des de la Universitat de Lleida, des de la Universitat Rovira Virgili.
Venga.
Venga.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle...
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿Se te nota?
¿Qué dices?
¿O has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Doncs a part, sí, que agafem la directa, Mònica, fins a dos quarts. Ja veuràs com ens quedarem sense temps, que
com
això
sempre,
també és un clàssic.
Com sempre, ens quedem curts, però bé, que tornin un altre dia. Però de moment presentem els convidats, convidada d'avui. A Tarragona ens acompanya la Maria Bonet, ella és vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat Rovira i Virgili. Maria, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, Maria.
I a Lleida.
A Lleida tenim el vicerector de Docència de la Universitat de Lleida, el Paco García. Paco, què tal, bon dia?
Bon dia a totes i a tots.
Bon dia, Paco. A més, crec que es coneixen, no?, els convidats d'avui,
sí,
Maria.
Sí,
m'has explicat que us vau conèixer fa poc en persona, no?
Pocs dies, sí.
Sí, i ja van dir, mira, Ricard, i van dir, escolta, dilluns ens escoltem. Això m'encanta, no? És fantàstic. Escolta, jo deia en començar la notícia, el motiu pel que us convidàvem. Jo dic que el titular, i ara m'ho expliques bé, ens ho expliques bé, Maria. La Universitat Rovira i Virgili, doncs, detectat, com totes les universitats, no?, que hi ha una taxa, doncs, pot ser massa elevada, no?, d'estudiants que deixen els estudis que havien triat el primer curs, i us heu fixat com a objectiu reduir aquesta taxa, no? Però primer s'ha de fer la foto. Quina és a la Universitat Rovira i Virgili, Maria?
Bé, bon dia. Mireu, la taxa d'abandonament és un tema que està creixent en el sistema català i, en definitiva, en el cas de Tarragona, però també de Lleida, no estem en els pitjors dels llocs. No obstant això, en l'actualitat detectem que estem entorn un 17,34% d'abandonament als estudiants de primer en el darrer curs i, per tant, això és una xifra preocupant perquè té moltes implicacions. Repeteixo, no és molt greu en el conjunt, però sí que ho és en absolut. Les implicacions són múltiples, però el fet de que un estudiant abandoni té un impacte en tota l'organització universitària,
sí,
perquè ocupa un lloc i deixa d'ocupar aquest lloc, però no ha pogut entrar ningú en la seva posició. Això per una banda. Però també i sobretot és un desgast socioeconòmic importantíssim, perquè les places a la universitat són cares, el 80% el paguem entre tots, ve de l'erari públic, i una mala tria vol dir que això hipoteca a mig i més llarg termini aquell lloc. Per tant, sí que repercuteix en tots els sentits, a més del fracàs personal,
clar,
que no deixa de tindre també unes ressonàncies en la vida dels joves. Estem parlant d'un 62% que no retornen, segons un estudi qualitatiu que hem fet, que no retornen al sistema. d'aquests que han abandonat.
Sí, 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 però és una xifra elevada, sí, que no tornen, és a dir, que ho deixen, no ho deixen i fan una altra cosa, sinó que no tornen.
Sí,
eh?
Sí.
Has dit un 17,34% a la URB. Quina és la situació a Lleida, Paco, aproximadament en xifres?
Bueno, nosaltres ara ens autotirarem una floreta perquè estem una mica millor, no? Estem sobre el 14 i algo per cent. Però és que és indistint si és un 14 o un 17. La qüestió és que és una xifra significativa. No cal tampoc alarmar-se extraordinàriament, perquè traduït d'una altra manera, el 80 i pico per cent dels estudiants que entren acabaran els seus estudis. Mm-hmm. Si tots nosaltres que hem passat per les aules des de molt petits sabem que 8 o quasi 9 de cada 10 tinguin èxit en la seva carrera, sigui en els temps que en els 4 anys que és el grau o sigui una mica més tard, hombre, col·lectivament ens hem de felicitar, no?
Clar.
Però la Maria deia una cosa al final que jo crec que és probablement lo fonamental. És que és igual, encara que hi hagi un o una, és un fracàs del sistema educatiu, perquè els estudiants es pot equivocar en l'elecció d'una carrera, però ha d'haver fórmules perquè el sistema, les universitats, la Rovira i Virgili, la de Lleida o la que sigui, pugui encaminar aquest estudiant, ell o ella, cap a un altre estudi que li permeti tenir una motxilla formativa molt millor a l'hora d'enfrentar-se a la vida. No?
Clar, parlem d'aquest 62% que ens deia la Maria, d'alumnes que abandonen el primer curs, que no és que marxen d'un curs per anar-se'n a una altra carrera, sinó que ja no tornen a la universitat.
Clar,
aquest tant present sí que m'ha semblat alt.
Mm-hmm, sí. A mi m'agradaria saber els motius. Evidentment, un dels motius, jo crec que això, no?, tots hi podem caure, doncs és que tu comences uns estudis que, escolta, doncs no t'hi acabes de trobar, no? Això jo crec que és molt habitual i no passa res i es pot canviar, no? Però n'hi ha d'altres també de motius, Maria. Heu detectat que no és només això, no?, que és un... Quins serien els altres, allò, una pinzellada, no?, dels més destacats?
En aquest estudi qualitatiu tenim algunes informacions força interessants i que poden anar a la línia del que comentava el company de Lleida. Les dues primeres que afecten estrictament a la qüestió acadèmica és el desinterès per allò que s'ha triat.
Sí.
I, per tant, si hi hagués aquesta motxilla que es pogués transportar i que un pogués anar a fer quelcom més apropiat per allò que té interès, ho resoldria. Estem parlant, en aquest cas, d'un 24%, xifres rodones. En acabat tenim entorn un 10%, també arrodoneixo, té a veure amb la dificultat d'allò que s'estudia.
Uh-huh.
Per tant, aquí tindríem els dos grans blocs estrictament acadèmics, però té a veure amb una formació del batxillerat que la millor no és suficient o no és necessària per allò que s'ha d'encarar. I després tenim un parell de situacions, el transport, en el cas d'aquí, que és 9,4%, per tant, un altre 10% que no és menor, i la conciliació laboral, que sobrepassa una mica aquest 10%. Aquests són els quatre ítems més remarcables, després n'hi hauria d'altres.
Sí, sí, són els principals. No
sí.
sé si passa una mica la foto a Lleida, a la UDL en aquest cas, si coincidiríem una mica, no?, en els motius principals d'aquesta taxa d'abandonament.
Lo que passa és que hauríem de diferenciar, no?, la gent que entra primer,
sí.
I, per exemple, hi ha altres carreres on l'abandonament es produeix al llarg de la carrera. Maria
ja.
Crec que és d'història, jo sóc de geografia i no ens passa, però la gent, per exemple, d'informàtica... Jo tinc escola d'informàtica, Maria segurament també. Segur. Hi ha gent d'informàtica que va superant les assignatures i arriba a quart curs, tercer curs, entra en contacte a través de les pràctiques en el món laboral, de vegades troba una feina i el que fa és no acabar la carrera, però no perquè és un fracàs, diguem-ne, és un fracàs el no poder compaginar els estudis i el treball,
sí.
Que no és responsabilitat de l'estudiant, és responsabilitat nostra. Però no és un noi o una noia fracassada, és que ha trobat una feina abans d'acabar. I de vegades fan el salt. Per això cal introduir molts matisos, no?
Sí.
Per exemple, el tema del transport aquí, la meitat dels estudiants de la Universitat de Lleida no resideixen a la província de Lleida. El transport no és un element perquè no van i venen. La majoria
es traslladen
directament, ja i estan, no? Jo incidiria en dues coses que me semblen importants. Una, hi ha una diferència important o significativa en com l'estudiant ha après o com se li ensenya en el món de la secundària, sigui en cicles formatius o batxillerat, i el que es troba el primer dia de classe a la universitat. Vulguem o no, aquesta diferència, malauradament les coses que fem uns i altres no l'hem trencat. Jo diria que al revés, i ara seré una mica provocatiu, crec que s'ha incrementat. Dos, hi ha una qüestió que no és menor. Estem davant d'una crisi de la cultura de l'esforç. Ara em posaré una miqueta amb, amb alguns estudiants. Les assignatures no es poden regalar. Per tant, un arriba i ha de fer feina, probablement amb més intensitat de la que estava acostumat. També és veritat perquè són gent a les quals la societat estem contribuint molt més de lo que ells paguen a la matrícula per tenir una formació que és la més alta de la nostra piràmide social, no? I després hi ha un element que no és menor. La gent, de vegades molts estudiants, fixeu-vos, no té clar quins estudis fer. Jo crec que aquests estudiants, que cada vegada, aquest grup és cada vegada més gran. Llavors prova intuïtivament. Jo crec que seria molt important que tinguéssim possibilitat de, per mi és un element que abans he comentat, de poder canviar amb facilitat. Una de les coses més complicades, Maria ho sap, és tota la burocràcia que tenim en les universitats i en el sistema perquè la gent canvia. Fixeu-vos.
Bueno, això és un mal de molts sectors. El
sí,
tema
sí,
de la
però la universitat
Espanya
és tremendo. És tremendo. Però fixeu-vos, que, per exemple, en les dades oficials de la Generalitat, qui canvia més, no? O qui marxa i qui canvia més? Doncs pues la gent que té menors notes d'entrada en les PAU que la gent que entra. La gent que va a carreres que no són aquelles que un ja té claríssim. Per exemple, la taxa d'abandonament en ciències de la salut, medicina, infermeria, fisioteràpia, nutrició, és baixíssima. En canvi, en carreres molt genèriques, que entra gent molt diversa, la taxa d'abandonament o la taxa de canvi de titulació és molt més elevada.
Ja. Escolta, deixem que us pregunti una cosa, Maria i Paco, perquè mirant els tants percents que ens havies donat abans, Maria, aproximadament estem parlant d'un 35% d'alumnes que o no els ha acabat d'agradar o la troben difícil. El Paco també ens ho apuntava ara, la connexió entre batxillerat, per entendre'ns, i universitat, és bidireccional, és a dir, ja sabem que cada 3, 4, 5 anys hi ha com una reforma dels estudis, però clar, que no afecta normalment a la universitat, però sí afecta a primària, secundària i batxillerat, on ja sabeu que hi ha moltes escoles que treballen ja sense deures, per projectes i aquestes històries. Clar, la universitat no canvia, és el tema que ens deia el Paco, el tema de l'esforç. Llavors, quan un alumne... És a dir, preveieu que els propers anys els alumnes que arribin d'aquest tipus d'ensenyament tinguin més problemes pel tema de que, escolta, aquí sí que s'ha d'estudiar i treballar cada dia?
No sé, Maria, sí que això és un problema que ho has apuntat tu abans també, no? El fet de que la preparació prèvia és un dels punts a tenir en compte, un part del problema, vaja.
Exactament, i nosaltres estem en aquest sentit implementant uns cursos en els primers anys, sobretot en el primer curs preparatori per a aquelles carreres on l'abandonament, com seria el cas d'enginyeria i arquitectura, és elevat, però és elevat perquè manca a l'estudiant d'aquest nivell teòric bàsic, precisament pel que porta de l'institut. Estic d'acord amb el que comentava el Paco, que hi ha algunes carreres que són més susceptibles de treure estudiant, podríem dir dubtós, i en aquest sentit penso que és molt important que els estudiants assisteixin a les jornades de portes obertes o a les fires, que tinguin interès i curiositat per esbrinar exactament què és allò que acabaran estudiant a la universitat. Mm-hmm. En la seva anàlisi, distingir aquests del lloc que podríem referir com a més vocacionals. Per tant, sí que és veritat que hi ha feines on un, a priori, s'hi sent atret per la feina i que això fa que al final pugui esforçar-se més per tindre la titulació indispensable per arribar allà.
Clar. Mira, de fet, mentre el Paco estava exposant aquestes idees, la Maria anava fent que sí amb el cap en moltes coses, no? I una d'elles era això de l'esforç, no? També, i el tema de que potser quan arriben ja no a nivell de la feina que requereix, no? Sinó que no és el que s'esperaven. I, de fet, hem parlat del problema, però també a la URB, en aquest cas, esteu en fase d'ajuda, de posar solució, sí. I un dels temes és reforçar aquests cursos, no? Sí. I millorar les portes obertes. Que tu, Marc, tinguis una idea molt més clara del que trobaràs.
Això sí. Això sí. No? Escolta, quan parlaves del nivell,
perquè clar, això fa anys potser sí que era més elevat. Aquest nivell, per on s'ha mogut? És a dir, la gent que arriba de batxillerat ve amb un nivell inferior o és que la universitat ha pujat el seu nivell? O totes dues?
Maria, a veure.
Me toca a mi?
Sí, te toca a tu, em sembla.
Doncs, bé, clar, sempre és complicat opinar dels altres nivells de l'educació sense ser-hi a dintre, no? El que és cert, en l'àmbit de les ciències, i crec que hem de ser molt crítics col·lectivament, doncs hi ha hagut una davallada en les hores atribuïdes a disciplines que són fonamentals com les mates i la física, no? Això és una evidència, cosa semblant també amb altres instrumentals com les llengües. S'ha anat rebaixant i al final no és que els professors siguin millors o pitjors, tant se val. La càrrega formativa ha disminuït, l'esforç, l'acompanyament també. I això, doncs, al final arriben nois que els hi manca aquesta base, que són aquestes disciplines de tota la vida.
No sé si comparteixes aquesta opinió.
Sí, sí, però jo diria una cosa més, com a pare ja. Sí, no només se suma el tema del nivell de coneixements, que també depèn dels àmbits, del centre en el que tu has estudiat, situació social de la família, etcètera. També hi ha una qüestió de maduresa personal. Per exemple, la Maria ho sap, però molts oients no sé si ho saben. Hi ha molts països en el món occidental més desenvolupat que els estudiants arriben a la universitat amb 19 anys. Vosaltres direu, 19 anys en 18 no és gaire temps, és un any més. Però és un any més de maduresa personal de l'estudiant. Llavors, de vegades, tu te pots trobar una assignatura que no pensaves que te trobaries i si ets una mica més madur també tens més capacitats i eines per enfrontar-te personalment. I després hi ha una qüestió que és molt important que té que veure amb el que jo abans comentava, la poca flexibilitat que tenen les universitats. La gent que no està en el dia a dia de les universitats no ho sap, però hi ha títols, ara comentava Maria, aquests títols de ciències, d'alguna de les enginyeries, que les assignatures que estem fixades, que han de fer, les han de fer tots els estudiants a tot arreu igual. I no es poden moure. I a lo millor ha canviat la realitat laboral, la realitat de la demanda social, la pròpia tecnologia, i a les universitats ens costa moltíssim, no perquè nosaltres no vulguem, sinó per l'administració, poder adaptar ràpidament aquests canvis a el que volen els estudiants. I una darrera cosa que sí que m'agradaria recordar. Jo crec que el gran, diguem-ne, petit gran fracàs de tot plegat és que amb els anys de democràcia que portem encara no hem construït un únic discurs educatiu des del preescolar fins a la universitat. Amb tota l'autonomia necessària, amb els nivells que són evidents, que estem parlant de gent amb anys diferents, però en tots aquests anys, que ja són 40 i pico, de reformes educatives, cada govern, com veieu, això ho saben bé els ciutadans, canvia les normes, no? Però sí que és cert que no hi ha aquesta visió de conjunt que hauria de ser transversal i que facilités que indistintament el professor o la professora el sistema conduís a l'estudiant cap a l'èxit, no?
Clar. Molt interessant, em sembla que no tindrem prou temps, però el tema aquest de la maduresa que ha introduït el Paco, no? I de fet, mira, és una mica el que jo deia al principi també, no? Quan m'ha dit el Ricard, i tornaries amb l'edat de llavors? Dic, no, i tornaria amb la d'ara. És veritat, no? No, jo això ho dic sempre. No,
jo et volia dir, amb l'edat de llavors i els coneixements d'ara.
No, ah, amb l'edat d'ara, de veritat t'ho dic, no? Jo crec que sí, de vegades, i aquí sumem, ja hauríem de parlar ja de conciliació, Maria, també? Sí. Llavors, si ja anéssim ara amb l'edat que tinc ara, seria un altre dels problemes. Però, a banda d'això, un tema que no vull que se'ns escapi en un minutet, el tema del transport, que aquí a Tarragona ho apuntàveu com a un motiu, també. Jo crec que amb això també esteu posant fil a l'agulla per facilitar que els estudiants, en aquest cas, no, tinguin més facilitats. Deixeu-me que redundi del terme.
Efectivament, la nostra és una universitat territorial, és a dir, que té els centres en diverses ciutats i localitats, i hi ha una major mobilitat dels estudiants. A banda d'això, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per la seva configuració geogràfica, tenen un flux de moviment molt important. Què vol dir? Que si no disposem d'unes connexions més o menys fàcils, i en aquest sentit estem negociant amb Transport de la Generalitat a veure si poden oferir algunes línies més, línies que serien òptimes per connectar, per exemple, tota la zona del Baix Penedès i Torredembarra i Altafulla, per dir un exemple, i també estaríem reivindicant, cosa que és més complicada, una zona única de mobilitat, perquè els alumnes que procedeixen de comarques més perifèriques, clar, tenen que cobrir amb el bitllet dos, tres i hasta quatre zones de mobilitat.
Clar, clar, és diferent, ens ho deia, no?, el Paco, a Lleida, és molta gent el que opta és directament per traslladar-se, no?, sí, directament a Lleida capital.
I a més, Paco, a Lleida estan molt agrupats dins de la ciutat, per tant, en aquest sentit ho tenim diferent, més bé per entendre'ns.
Sí, el que passa és
que... De totes maneres, que l'impediment del transport al segle XXI, estiguem parlant ara i que des de les universitats tingueu aquests problemes i hagueu de buscar vosaltres les solucions, em sembla lamentable també, eh?
És així, està fent que sí amb el cap de la Maria dient, o sigui, aviam, sí, en aquest estem, eh?
Quan parlem això de futur, de visió de futur, escolta, que un estudiant tingui problemes per moure's, és que vaja, no ho sé.
Mm-hmm. És gravíssim.
És gravíssim, i el tema gravíssim que ha apuntat també el Paco, molt important, que avui no tenim temps, no? Però el tema de que sigui més fàcil canviar-te, no?, de tipus d'estudis, perquè al final, evidentment, tots ens podem equivocar i dius, doncs mira, no era això, jo pensava en una altra cosa, això jo crec que al final és problema per la universitat, no?, i pels estudiants, vull dir, que no hi guanya ningú.
Sí, fixeu-vos, i ho dic molt ràpid, que sé que no hi ha temps, fixeu-vos que ara, a més, l'estudiant es troba amb moltíssimes més titulacions que abans, amb moltes més universitats per escollir, amb la qual cosa encara és més tot difícil, més complicat.
Com
no?
Més opcions i tens, més difícil, és, té tota la raó. Escolta, que arribem a dos quarts. Ha estat amb nosaltres a Lleida, el vicerrector de docència de la Universitat de Lleida, el Paco García, que li agraïm que hagi estat a nosaltres. Paco, gràcies.
Gràcies a vostès.
Gràcies. I aquí a Tarragona, la vicerrectora d'Estudiants i Ocupabilitat de la Rovira i Virgili, la Maria Bonet. Mil gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres. Gràcies,
ara hem de tornar l'altre dia, ja t'ho deia jo en començar.
Clar que sí.
I a més jo crec que és un tema prou important, eh?
Home, bàsic.
Però molt important, eh? Sí, per sí, això sí. Hi ha coses que dius, sembla estrany que estiguem on estem encara, eh? Però vaja, bueno, des d'aquí també, mira, contribuïm a que se'n parli.
Dos quarts, Ricard, ja.
Dos quarts.
Que vagi bé el dilluns, eh?
Adéu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor.
Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en el Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en Cope y Carlos Herrera estarán en Bizum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en Cope te esperamos en Bizum.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Si cada vegada que vas a esquiar és un gran dia, no deixis que el teu cotxe se'l carregui. A les pistes, a arribar-hi o no? Aquesta és la qüestió. A Tallers Lleida de Pàrquing Vilella volem que hi arribis sempre. Amb una revisió ens avancem i prevenim possibles averies derivades del fred i la neu. La tecnologia més avançada al servei del teu cotxe i de les teves jornades d'esquí. Tallers Lleida de Pàrquing Vilella. Joan Baget 16, Lleida.
La República del Fum, cafeteria-restaurant, amb un menú diari espectacular, sempre amb caragols i menú de marís complet per 25 euros, tot inclòs. Ens agrada la cuina multidisciplinària per a que us llepeu els dits. Els millors entrepans i burgers amb pa de vidre i tapes variades. Preparem la teva festa a sala privada per a 20 persones. A Corregidor Escofet 67, davant del camp de futbol del Balàfia. Reserves al 973-670-678 i a larepublicadelfum.com. Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs sap que ja anem directes cap a les dues de la tarda, la radiografia, la nostra tertúlia, on parlem d'esports dels dilluns, ben acompanyats, com sempre, amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo estava mirant resultats del cap de setmana i dic, ui, quin cap de setmana més dolent, però no, 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 no. Si tu mires les declaracions dels tècnics, escolta, quasi bé ha sigut excel·lent. Gerard Albadalejo dona per bo l'empat i destaca el fet d'acabar el partit sense encaixar cap gol.
Encara ets entrenador del Lleida?
El millor la porteria a zero. Vale? Jorge Serna, hem pogut competir durant tot el partit, satisfet malgrat la derrota.
Bueno, jo crec que tots dos tenen condicionants i matisos.
No, i ara t'explicaré el matís que crec jo. Si tu vens de guanyar 5 partits i t'estavelles contra el Bilbao, que és un dels que ha de pujar per lo del bàsquet, cap problema. Però clar, si vens de palmar 6 partits, doncs...
Bueno, però la del bàsquet jo crec que...
Per exemple,
ja. Des del punt és previsible, a més a més passa en la baixa de l'Embaie.
Sí, sí, és previsible, però...
I tenint en compte sobretot les sensacions, jo crec que és que a lo que refereix... Bueno, de fet ho diu també el Jorge Serna, no? Ah, és que és l'últim desplaçament, ens van fotre una estomacada, Palma, que va ser... Bueno, doncs, diumenge es va competir a Miravilla davant d'un equip, que tu mires el roster, clar, és que allò és la Mundial, vull dir, tenen 12 tios, dels quals 10 serien titulars al 90% d'equips de l'Eport, no? Jo crec que Jorge Serna, doncs, es refereix a això, que tenien en compte les circumstàncies, la baixa de la Blai, bueno, doncs l'equip va competir.
Es va guanyar el primer quart.
Va competir. Bueno, però això és igual. Tu pots guanyar els tres primers i perds l'últim 10 a 30.
Però vull dir que no comences allò que un primer quart t'enclaven 15 de diferència i dius, ups, no.
Sí, com a Palma.
Per això et dic, jo crec que el discurs del Jorge va més en la línia aquesta, de dir, bueno, hem recuperat una mica sensacions o no hem fet el ridícul que vam fer a Palma. Al final, Palma, valgui la redundància, a Bilbao, mira, entre
però ara ve un plat complicat també, malgrat que el Càceres no estigui a la seva època porta, cuidadito amb el Càceres també,
Bueno, és una final.
El Càceres és 6 victòries, 14 derrotes.
Bueno, sí.
Bueno, és una final, ho va dir el Jorge també. Diu, bueno, nosaltres aquí hem competit que del que es tractava, però bueno, la Blai no l'han volgut forçar perquè entre 4 dies tenim un altre partit i aquest sí que és una final.
Aquest sí que és correcte. Amb això estic totalment d'acord. El de Bilbao, mira, pots jugar de tu a tu i acabar perdent, que és el normal, entre cometes. Ara de Càceres, jo crec que és un partit d'aquells que dius, sí, pot ser trampa, però s'ha de guanyar si aspires alguna cosa.
Bueno, més que aspirar una cosa, tancar la permanència.
Sí, el més aviat possible.
Que si te'n recordes, quan anàvem líders,
correcte,
ja ho dèiem.
No en parlàvem d'això, però vam dir, eps, compte.
L'objectiu és la permanència.
Que queden 2 mesos, eh?
Bueno, ja està bé, perquè sembla que Prat no acaba d'arrencar, ara Berri també està fluixet, llavors Càceres, tu has dit, no? Són 6 partits que porta guanyat, si el guanyes ja el deixes a 5 victòries, bueno, doncs ja te trauries un altre rival de sobre. Aquest sí que és el partit que el Força Lleida ha de guanyar,
sí o sí. Sí. Aquest serà el proper divendres, el primer dia de febrer, a les 9 del vespre, al Barris Nord, a casa, a Força Lleida, a Càceres. El d'aquest cap de setmana era Bilbao 81, Força Lleida 70. A priori, el Bilbao és un dels que està cridats a quedar molt amunt per retornar a l'ACB, tot i que de moment va tercer, eh?
Té un equiparro, el que passa que li va costar començar, van tenir molts problemes en lesions, estrena entrenador, Àlex Montbrú, que sí, com a jugador ho ha set tot, però una altra cosa és ficar-te a la banqueta, però clar, és que se'ls ha trencat gent i t'han firmat amb Matiu Lionis, no?, per exemple.
Però el que va com un tiro és el Betis, en bàsquet.
Va, aquestos...
O sigui, 18 victòries, 2 derrotes, i el segon ja són 13 victòries i 7 derrotes, que hi ha el Bilbao i l'Oviedo.
Aquests pujaran de carrer.
I el Huesca.
Aquests pujaran de carrer perquè també tenen plantillon.
Quants pugen?
dos, no?
Bueno, vés a saber.
Bueno, el ACB és que és molt raro.
Cada setmana diem el mateix.
En teoria, el campió directe
i l'altre promoció.
I un altre de play-off, però...
No ho sé.
Quan arribem a 30 de juny t'ho diré, a veure com acaba el lío de l'Alep i l'ACB.
Molt bé. Recordem que amb OK tenim la jornada entre setmana. Hi ha hagut només un partit d'aquesta jornada, però pel que fa al nostre equip serà la meitat. El dimecres, a les 9 del vespre, al pavelló 11 de setembre, Lleida llista davant del Calafell, un Calafell que és novè, que arriba amb 21 punts, per 27 que en té Lleida llista, a priori, ja. Ja
ho sé, no és un partit fàcil. Teòric.
A priori no és fàcil, però ha de ser una victòria local, a priori. Ara anem a parlar de futbol. Escolta, que l'entrenador del Lleida està...
Futbol,
està,
on és, això?
Aviam, deixar la porteria a zero és una bona notícia. Això ho tenim claríssim.
Sí. Ara bé,
no marcar-ne cap, no sé fins a cert punt
si és una bona notícia. Eh?
Per això t'ho dic.
Per això.
Val? Ebro 0, Lleida Esportiu 0. El Lleida segueix en zona de play-off, però ja és el quart. Ja ho sé que estem al mes de gener, però és el quart. I tot aquell coixí que teníem, estem empatats a punts amb el cinquè, que és el primer equip, ja que està fora de la zona de play-off, que és l'Hèrcules, curiosament.
Que no es va guanyar aquí.
Que es va guanyar 0-1 aquí, sí. A veure, nosaltres anem ahir a Ebro.
A què vam anar? Segons l'equip.
Que nos toques l'aire.
D'entrada vas amb quatre titulars indiscutibles de baixa. O sigui, Pau, Trilles, Cano, Pedro, no juguen. El relleu natural de Pedro, que és Alfa, tampoc juga. O sigui, no vas a Ebro en les millors condicions. Amb un porter que te debute i un central que te debute. Amb la qual cosa l'empat no seria un mal resultat. Quin és el problema? Que l'empat implica un 2 de 12. Un 5 de 18. 5 de 18, 18 són 6 partits ja. En 6 partits hem fet 5 punts.
És una dinàmica molt dolenta.
I dels últims 4 n'hem fet 2. Aleshores, un resultat que objectivament doncs no és dolent, perquè no és un camp fàcil l'Ebro, aquí els guanyem en 2 penals, eh? I a la Copa ens foten fora, en un partit també que va ser una tangada arbitral tremenda, però bueno, però és igual. O sigui, i l'Ebro amb Manolo González és cert que ha anat creixent i ha sortit del pou, però no deixa de ser l'Ebro. No deixa de ser l'Ebro. Objectivament, no és un mal resultat tenint en compte els condicionants. Ara bé, si contextualitzes la situació...
És que és el que tens que fer-hi, vull dir, no per la... Per la suma d'un punt és el que val. Hem de comptar tot l'arrastre que portem. Han perdut tot el coixí, com molt bé dius, no? Sí. Per tant, atenció ara, mirant enrere, perquè estem empatats amb l'Hèrcules i estem per el col·laborats nosaltres davant, però si no, en pic haguéssim jugat a casa d'ells, cuidadito que ens adelanten i estem fora de play-off, eh?
De fet, nosaltres estem amb 10 victòries, l'Hèrcules amb 11, sí que és veritat que ells n'han perdut 6 i nosaltres 4.
Bueno, pues és
però bueno,
que...
és igual, el Barça està amb 35 punts a 3, eh? Sí que pues és veritat que el Cornellà és segon, en té 39, només un mes. Vull dir, ara es tracta de guanyar dos partits seguits com a mínim.
Sí, ja, però és que la setmana que venim a Cornellà.
Clar.
És que...
Ja, però contra aquests és, quan, clar, és bueno, on s'ha de veure.
Sí, sí, allí no s'esperen, eh?
De moment...
A més, els partits a Camp Cornellà...
No s'esperen.
Sí, no acaben mai bé.
I aquí vam empatar. I de moment el primer enfrontament directe a Veraix el tens perdut amb el Villarreal. Que és una cosa, que tal com està la Lliga, també s'ha de començar.
Correcte.
De moment la Veraix amb un dels de dalt, que és el Villarreal, el tens perdut. Amb el Cornellà...
Un Villarreal que va empatar 0, eh? També vull
dir. I ja veurem.
No, jo crec que el Villarreal ara és líder, però, bueno, el primer equip no acaba de girar rodó i, bueno, estarà en play-off, crec.
No.
Però no sé si aguantarà.
Que estic d'acord amb que els primers estaran molt igualats de punts
el problema és que
els gols, que els averatges se miraran.
Clar, però el problema és el que ve darrere.
Clar, el problema és que ha ressuscitat un mort, no? O sigui, tu tenies més o menys clar doncs, que Lleida estaria allí i tal, i ara et veus quart. Llavors, clar, el discurs aquest de les últimes setmanes de sí, però anem segons, doncs mira, desgraciadament avui ja no és sí, anem segons. Avui és sí, anem quarts.
Sí, ha empatat a punts amb el cinquè.
Que t'ha guanyat el partit.
Que t'ha guanyat el partit a casa.
0-1. I en una segona volta, en la que has d'anar a Cornellà, has d'anar a Alacant, has d'anar a Baleares i te ve el Barça a casa. Clar. La situació ara mateix no convida a l'optimisme, perquè a més, jo parlàvem abans d'entrar amb el Xavi, clar, és que tots els equips tenen alt i baixos durant una temporada, però clar, és que el baix, en aquest cas del Lleida, te coincideix doncs amb una plantilla destartalada.
O sigui, el Parol Liguero s'ha anat molt malament.
Bueno, i després són molts factors, perquè és el que dic, ara tens la plantilla destartalada, entre cometes, no? Perquè clar, tens el Pedro enfadat, tens el Juanto enfadat, tens a Cano lesionat, tens a Trilles lesionat, tens a Pau Torres lesionat, tens a Joan Oriol lesionat, i tot està lesionat, ahir juga, sí, perquè no hi ha res més, bueno, pues no ho sé, pues improvisa, no? Vull dir, això de forçar, el xaval fa unes declaracions, tot compromís, vull donar exemple a la gent jove, tal, vull dir, sí, va, però estàs tocat.
Ja, clar, sí, ni rendeix el 100% i es pot acabar de trencar.
Clar, i l'any passat, doncs, volem donar exemple i compromís i tal, Aitor, adiós muy buenas, Félix, adiós muy buenas, i jugadors que sí, van tenir una davallada a la segona volta. Però, és clar, el tema és que aquesta davallada de punts te coincideix doncs amb una ratxa de lesions, algunes de mala sort, altres potser per forçar, i que ara mateix l'escenari has tingut que anar buscant de pressa i corrents un porter, molt bon porter, per cert, Santiago, titular al Racing, que fa play-off i es queda a punt de pujar, a veure què passa quan torna Pau. Has tingut que anar a buscar un central i avui estàs debatint què fem en la banqueta i què fem en la plantilla. Perquè, clar, si ahir perds 3-0, ara ja estaríem parlant d'una altra cosa. Sí. Si ahir guanyes 0-3, 3-0 o 1-0, eh?
Sí, sí, sí.
0-3 o 0-1.
Guanyes, sí.
Doncs ara segurament estaries parlant d'una cosa. Però l'empat, en el context i l'entorn...
I l'empat a 0.
Tot i ser, insisteixo, un bon resultat tenint en compte les circumstàncies, és allò que et fa dubtar a l'hora de prendre decisions, no? Ahir, dos autocars de Lleida Euro i la gent cridant al Badalejo dimissió a l'acabar el partit. 4 o 5, potser, o no va ser un clam unànim, però... Clar, una altra de les coses que havien recuperat aquest any, que era el caliu, el bon rotllo, la grada, tal, la gent comença a anar cremada. Llavors, clar, torna-lo d'abans, te coincideix aquest pic baix amb un verder que hi ha?
Bueno, clar, nivells, et anava a preguntar, ha transcendit alguna cosa durant la setmana del tema de qui havia de xutar el penal o no?
S'ha quedat el vestuari, que és el que
tenia
que ser.
S'ha quedat dins, oi?
Què és el que tenia que ser? Quedar-se dintre el vestuari, que ja no tenia ni que haver sortit a llum pública, aquest tema.
La veritat és que estava mirant ara una classificació que dona la classificació de la primera volta que ja va acabar. Lleida, la primera volta va acabar segon, amb 37 punts, darrere del Villarreal B, amb 38 punts, per tant, a un punt només, sí, la primera volta. Però la segona volta, Lleida és 19è, de 20 equips, amb un sol punt.
Bueno, és que...
O sigui, només el Badalona i el València-Mestalla han fet un punt, només.
És que hem fet-ho de nou.
És el que estem dient.
Clar.
És que hem fet-ho de nou. Ara...
És que han perdut tot el coixí.
És que hem palmat a Villarreal, hem palmat a l'Espanyol a casa, clar, i ahir empatem al Camp de l'Ebro. És 1 de 9, és 2 de 12 si vas més enrere,
sí, sí,
és 5 de 18 si vas més enrere.
Sí, sí, la tendència ja ve del final de la primera volta, si no, acabàvem líders de la primera volta.
El 1 de 9 dius, bueno, són clots, el 2 de 12, però clar, és que el 5 de 18, ah, 18, és que són 6 partits.
Clar, o sigui, són molts, molts punts.
Són molts punts i...
I després el que tu dius, la gent comença a estar una mica enfadada, ara fiquem-nos al marc hipotètic que el diumenge comencem i no es marquen ells primer, i ja estarà armada la guerra al camp. I, bueno, i per tant s'ha de prendre una decisió, o sí, o apostem ja per aquest home fins a final de temporada, o...
Ara és moment ja de decidir?
O és que clar, és que...
Jornada 22.
És molt complicat, el que ens estem jugant molt, eh?
Bueno, ja, de decidir. Hi ha alternativa?
Alternativa sempre n'hi ha.
Entrenador sempre n'hi ha. Vull dir, clar, és que és jornada 22 i a l'horitzó tens un calendari que tret de Cornellà...
Molt complicat.
Bueno, no, tret de Cornellà... Bueno, tens Levantes, tens València Mestalla...
Albert, jo t'he escoltat abans i jo no el tenia en ment el calendari i l'he notat complicadet, eh?
No, home, a veure...
Més que res perquè hem de jugar contra tots els de dalt fora de casa.
Sí, però el calendari immediat té bé el cul, eh? Vas a Cornellà, que sí que es pic de forma, després tens Levante, tens València, tens Olot... Bueno, o sigui, no tens Hèrcules, Barça, B...
De moment.
No, per això et dic que ara tenim un impàs de 6 partits abans de l'Hèrcules i quan ja comenci el turmalet definitiu, que teòricament és assequible. En la qual cosa és un bon moment per prendre la decisió, sigui quina sigui.
Correcte. O seguim. I punt, o canviem.
Fins al final ho canviem.
Però acabar amb aquest run-run...
Correcte, jo també ho crec, que ara potser és el moment. O sí o no, però clar, que llavors quan vinguin maldades, llavors són mals arreglos aquests.
Clar, senyors, ara el Valejo és el nostre entrenador.
Fins al final i serà.
I fins al final. I acabem. I pau, i tranquil·litat, i el vestidor fa pinya, i missatge d'unitat, i ja està. O hem pres la decisió de destituir Gerard Valejo. ja està. Vull dir, ja tenim un calendari, doncs, que tant per una cosa, per una opció com per l'altra, bueno, teòricament és benèvol. Però sí que alimentar aquest run-run, doncs, només són problemes, perquè és que si és el que va passar al mes de juny, si us en recordeu.
Sí, correcte.
I és cert el que deia Gerard Albaladejo i el que deia el club.
Sis setmanes van estar que sí, sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí, eh?
Sí, i és cert el que deia tant el míster com el club. No, no, té contracte i ningú diu el contrari. És cert, però també és cert que es va parlar amb Viadero, també és cert que es va parlar amb Oliva, o sigui, des del mateix club, es va incentivar aquest debat que hi va haver sobre la continuïtat o no continuïtat de Gerard Albaladejo.
Home, es va incentivar des del punt de vista que ja saps que un dels entrenadors possibles o no el van trucar o li van oferir una cosa millor, però estava disponible 100% per signar amb el Lleida. Vull dir que...
Per això dic que en aquell moment, jo me'n recordo el de juliol, que no teníem entrenador entre cometes, no teníem plantilla i la gent estava absolutament desquiciada, no? Que també recordo que dèiem, bueno, tranquil·litat i bons aliments, no patiu,
sí, és veritat,
el 23 d'agost
i tal, sí,
sortirem
sí.
Amb 11 tios, amb 7 suplents i n'hi haurà dos o tres desconvocats, no patiu. Val. Però jo crec que es va alimentar un run-run que a la llarga tampoc ha anat bé. Perquè la gent, hi ha un sector que no va acabar content a la passada temporada, que tot això que va passar el mes de juny, finals de maig, juny, doncs, perquè no va sortir el club a dir que és el nostre entrenador. I punto. És cert que no es va dir el contrari, però és cert que es va parlar amb altres entrenadors. Bueno, doncs aquest run-run que es va alimentar, jo crec que també és una motxilla de pedres que ha tingut el
sí,
míster aquesta temporada.
Sí, però el run-run aquest que dius és veritat i és així, no? Però crec que també ve de propi dit del club, eh? Vull dir, els altos mandos del club també sembla que estaven dividits, eh? Un per un cantó i un per un altre, eh?
Però són tres, eh, només, o sigui que...
No, més, està clar.
Doncs està claríssim, eh? No cal donar noms, però tothom sap per on anem, eh?
Està clar, si tu negocies amb Viadero i negocies amb Oliva...
Doncs per tant...
I acabes complint el contracte amb l'entrenador que tens, és perquè hi ha una divisió, vull dir, això és...
Vull dir que...
És públic o notori. Però és...
Que dalt tampoc no està en gaire conformes.
Per això mateix, jo crec que ara és important...
El que és una pena és que...
Prou. Per aquí.
Oh, clar, però és que ara s'han de definir.
Perquè estem a la jornada 22 i ara et ve el Teruel. I el normal és que el guanyis.
Sí, sí.
Vale, vale, jornada 23. I després te'n vas a Cornellà. Clar.
Sí, sí, i si a Cornellà va, si te fan un varapalo gros, què fem? Llavors tornem a parlar del mateix?
Clar,
sí, sí,
però ja estàs a la 24.
Però amb dues jornades menys.
Però ja estàs a la 24. Ah. I classificatòriament, vés a saber...
Vés a saber on anirem a parar, ja.
Sí, com sí, estarem, sí. No és el mateix, no.
Aleshores, per això dic, insisteixo en el tema del calendari, amb el calendari que hi ha ara, jo crec que és per sortir i tancar files i dir, no, passi el que passi, a muerte, i s'ha acabat, el run-run, o, noi, molt en fitxa. Vull dir, coses s'estan mirant, però s'estan mirant com sempre. I això ho ha dit sempre el director esportiu i el president quan han sortit, no? Que nosaltres parlem amb entrenadors i amb molts jugadors contínuament. O sigui, Lleida, si volgués, avui podria fitxar 20 tios. Val, però ofertes no en falten, i podria fotre fora 20, no? Vull dir, aquest no és el problema. Podria destituir l'entrenador i ficar-n'hi 20. Vull dir, aquest no és el problema. Ara, també, si prens el pas, a veure qui portes.
Perquè l'objectiu de Lleida és l'objectiu de Lleida.
Clar.
És mínim quart, mínim, eh?
No, és que aquest no. És el problema.
No, ja ho sé.
L'objectiu de Lleida enguany
ja ho sé,
és
quart. Primer, correcte. Però el mínim, dic, és quart.
No,
mínim.
No.
No?
No.
Jo... Si no, l'objectiu és primer i punt.
Estem parlant d'un pressupost de 2,6 milions d'euros.
És que anava a dir...
En cas de playoff, sempre els dos.
Desaprofitar l'equip que s'ha format.
Que tu l'equipàs.
Clar.
Jo entenc... I la gent me diu, és que ets molt crític. Bueno, crític, realista, exigent, digue'm-ho com vulguis. Però venim d'una etapa en la qual l'objectiu era, bueno, anem fent i a l'abril a veure on estem i mirem a veure. No. Aquest any, des del dia d'aero s'ha dit, no, objectiu, evidentment playoff, però no, ser campions. Per què m'ho parlen moltes vegades? Perquè l'escenari convidava a fer aquesta aposta. Mira, ara han anunciat que el Reus...
Sí, correcte.
3 anys fora del futbol professional.
3 anys fora,
Bueno, a veure què passa amb el Reus. Però si el tens l'any que ve segona B amb aquests americans, entenc que fotran un plantillón. Si te baixa el Nàstic, entenc que te fotran un plantillón. De tots els de dalt, Villarreal, Hèrcules, Lleida, Valer, tots no pujaran. A la qual cosa, algun te'l jamparà també. Amb la qual cosa, i això m'ho parlo moltes vegades...
Tot va a ser forta.
Clar, era l'escenari ideal. I l'objectiu és ser campió. I allà, de moment, ha complert. ha complert. Vull dir, ha estat líder durant moltes jornades, ha estat allí i ara, bueno, està a 4 punts, vull dir, tampoc...
Sí, no, correcte.
No és que s'hagi marxat de mare.
No, però reforço el que dius tu. Jornada 22, però... estem a temps de solucionar-ho tot.
Correcte.
Però ja, no demà.
Però s'ha compactat la classificació. I tens un Cornellà que dius, ui, aquesto sense el Jordi Roger, veuràs tu ara, doncs mira, patapam, no sé com collons ho foten, però sempre estan a dalt, a Cornellà, no? Vull dir, treuen molt profit de jugar a l'estadi que juguen i sempre està a dalt. El Villarreal, doncs, allà està.
Oi, el Barça,
El Barça va fent, l'Hèrcules també, el Baleares, que sempre diem, bueno, és peculiar perquè estan a la illa, els jugadors cobren molt bé, tenen casa, tenen cotxe... és fàcil que s'acomodin, a veure com arriben al febrer. Bueno, pues, arribarà endollat el Baleares al mes de febrer.
Nosaltres hem de jugar allà?
Sí.
Vale.
Sí, sí.
El Atlético Baleares és el millor equip local.
Bueno, clar, és que
amb 31 punts, de 12 jugats, 10 victòries, una derrota i un empat.
De calle. Pues.
Clar, és que aquesta és la feina.
T'ho dic perquè, ull, quan vas allà, no et dic que ja vagis pensant que perdràs, però ja saps que aquest sí que és difícil de treure.
Amb la qual... No, tens tres desplaçaments. L'Atlético
Baleares... El Cornellà també és el tercer millor equip a casa.
I l'Hèrcules. És que, cuidadito.
Lleida està un punt per sota, però bueno.
Amb la qual cosa, Baleares, fora... doncs baixa molt les seves prestacions, Cornellà fora baixa molt les seves prestacions...
És bo, perquè el Baleares fora és el 16, clar. 8 punts només.
Bueno, i mira, i encara rai que el van guanyar 3-2.
Però van
pràcticament tenir que remuntar. Però el Cornellà, per exemple, aquí ja vas empatar. I ara tenes d'anar allí.
Per tant...
dintre de dues setmanes.
O empates o guanyes.
Feina rai i problemes. Insisteixo...
I ens esperen.
S'ha compactat la classificació i jo crec que s'ha de ser ambiciós. I no és qüestió de ser crític, és qüestió de ser ambiciós.
No, correcte, això està totalment d'acord.
No, és que és el Lleida, ja n'estic fart del Lleida. O sigui,
realista.
Fot gairebé 40 anys que segueixo el Lleida. O sigui, el discurs de, però no, però Lleida està bé, som el Lleida, me canse.
No, tampoc el compro.
Enguany, el Lleida no és el Lleida. Enguany, el Lleida és un dels transatlàntics de la categoria. I, per tant, el nivell d'exigència...
és màxim.
Ha de ser adequat a l'aposta que ha fet el club.
Uh-huh. O sigui, a més, el club ha fet una aposta, aquesta està claríssima, s'ha vist amb els fitxatges. Escolta, el tema de la infermeria...
Tope.
Es anirà buidant? Com estan les...
No, mira, el fa 5 setmanes, Martrilles 8 setmanes, Cano té hematoma i, per tant, doncs, les proves encara no se l'han pogut fer. Suposo que aquesta setmana sabrem alguna cosa, si investiguem, perquè només hi ha comunicats... oficials, sí. quan els jugadors s'operen, i Pau, pues, és parar, ha d'aturar. O sigui, Pau està en aquella situació en la que si jugués amb el playoff podria jugar, val? Si demà hi ha la final, ve l'ascens, Pau podria jugar, amb el risc que acabi de petar. Llavors, bueno, pues, parem, i per això s'ha fitxat a Santiago, val? Que per mi és un bon porter. Però no pinta bé, vull dir, perquè Alfa i Trillos oblida-te'n, i Cano ho veurem, però pinta que 3-4 setmanetes no les treu ningú.
Per cert, queden 3 dies i mig de mercat d'hivern. Es preveu algun moviment, tant d'alta com de baixa?
És que és aquest el tema, és el que et deia abans, no? Si tu te'n vas a Ebro i guanyes, bueno, pues igual... tal. Si tu te'n vas a Ebro i Palmes, pues igual fots 4 canvis.
Però vols dir que però, ara clar, fer fitxatges o no de dependre de que el diumenge es va empatar o no?
No és dependent de si.
No.
Perquè, insisteixo, no és un mal empat, val? Però és la dinàmica.
Sí, correcte. Però queden 3 dies i mig de mercat.
És la dinàmica. Llavors...
jo crec que d'aquí al final hi haurà algun moviment, eh?
Bueno, de moment hem firmat un porter i un central.
La idea... sí, no, que no és poc, per un mercat d'hivern.
Clar.
No,
la idea era un jugador per línia. El que passa que ara les fitxes estan cobertes, eh? Ara, perquè Santiago
s'ha de vendre,
és major de 23. Ara, qualsevol entrada implica una sortida. Veurem. Un dels que podria sortir, Quintero, ahir ja va dir que no, que ja està content i vol acabar, però bueno, és igual perquè és sub-23. En la qual cosa, si tu firmes ara, suposo que has d'anar a firmar gent contrastada, que gent contrastada és fitxa professional, i fitxa professional les tenim totes cobertes. Però per això et dic que si tu ahir palmes... pues potser, i veient també l'actitud dels jugadors i la resposta, que va ser bona, perquè va ser bona, vam anar, vam competir, vull dir, però aquesta és l'altra, després del desgavell que hi va haver l'altre dia, bueno, ahir també era veure, bueno, què passa? Que no li estiguin fotent el llit des de dins, que no compto, tenim una plantilla
no.
Que si per alguna cosa destaca, i això ho diu tothom, és perquè hi ha molt bona gent, i hi ha veterans que tenen els ous pelats de voltar, de viure situacions complicades i que són dels que tiren del carro, i a part són gent molt assenyada, no? O sigui, Pau Torres, Arbisteguis, Oriols, Sorianos, no són veterans que estan de tornada de tot i mal de cap els hi fot tot, sinó que són tios implicats i,
sí,
i superprofessionals.
Això sí que és veritat, això.
I aquesta és la sort que tenim, eh? I que per gestionar l'incendi que vam tenir l'altre dia a Costa de l'Espanyol B, també ens ha anat de conya, eh? Uh-huh. Vull dir, però... Bueno, és evident que amb Alfa lesionat, amb Cano lesionat, amb Pedro, que com també era d'esperar, doncs ara està al pic baix, no? Ja fa jornades que no marquen. Però tenia una projecció de 38 gols, i això és molt complicat, perquè Ortuño en tenia una de 20 i pico, o sigui tal. Alguna coseta dalt, potser sí, tenint en compte que Musa comença a anar bastant just físicament.
Bastant.
I que Artiles no acaba d'entrar.
Molt bé, doncs això, mira, no ens haurem d'esperar massa no. Mira, cap de setmana que ve.
La bona notícia és que ha tornat el Marc Martínez.
Ah.
Després de gairebé 4 mesos de baixa...
Tu creus que no el van forçar a jugar, eh?
Bueno, a mi em va sorprendre.
Per això ho dic.
Però clar, és que torno a lo d'abans. És que teníem 5 baixes.
Bueno, ja, però si té l'alta, té l'alta.
Ah, no, sí, no,
no, clar,
sí,
clar, clar.
Per jugar un partit com aquest.
I suposo que és una alta meditada, eh?
Perquè, no, per això t'ho dic, no. Perquè clar, si ja ve d'una cosa llarga, compte, un dia o altre de començar a jugar, però...
El problema és que anem ahir en les pitjors condicions possibles, amb 5 baixes, bueno... És complicat, és complicat. Era complicat, era un partit complicat.
Molt bé. Xavi Pérez, canviant de tema. No, ja anem a les dues. Els banys del Santiago Bernabéu preveuen que el Barça pugui arribar a la final de la Copa del Rei. La federació no se l'ha jugat, ja ha dit el Benito Villamarín.
Sí, sí, no, és que
estan amb obres encara, no?
Guany havíem de pintar.
Han de pintar avui.
Guany havíem de pintar.
Sí. Benito Villamarín, eh?
Benito Villamarín, amb el Sevilla, que potser es peta el Barça.
Ho han triat ja i ja està.
Cuidadín, eh?
Partit.
Pensava que anaves a parlar dels banys del camp d'esports, que fa dies que no en parlem i també donem per un monotemàtic, eh?
Sí, bueno, sí, ja, però aquests sí. Estan igual, no canvien, no?
Bé, per això, que no canvien.
I la llum tampoc, eh?
I la llum tampoc.
I les coses no s'arreglen soles, no. Al contrari, amb el temps es desgasten més,
sí,
eh?
Sí, sí. Xavi Pérez, com sempre, un plaer, gràcies per estar
gràcies
amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Albert Square, bona setmana.
Igualment, merci.
I nosaltres ja ens plantem a les dues, com sempre, un plaer. Acaba de passar un bon dilluns. Demà hi tornem, 12:20, puntuals com sempre. Fins llavors, salut.